Josep Rull, president del Parlament de Catalunya, gràcies per acompanyar-nos al programa a l'hemicicle de 3CAT Info i benvingut.
Moltes gràcies.
Ja hem arribat a l'equador de la legislatura a Catalunya. El 10 de juny del 2024, ara fa 2 anys, es va constituir el Parlament, sorgit de les últimes eleccions, i 2 mesos més tard, el 8 d'agost, Salvador Illa va ser investit president de la Generalitat. Quin balanç fa d'aquests 2 anys com a president del Parlament?
En relació al Parlament mateix, el que hem intentat és prioritzar l'activitat parlamentària, donar-li solidesa i incrementar la qualitat legislativa, que és l'element fonamental, clau del Parlament. Ara prendrem noves mesures per tal de reforçar aquesta qualitat legislativa. A mi m'agradaria poder establir un mecanisme de control en posterioritat a l'aprovació de les lleis, d'avaluació de les lleis, de veure si aquestes lleis que hem aprovat efectivament compleixen el seu objectiu i poder-ho avaluar com fan d'altres estats de la Unió Europea. Crec que aquest és un molt bon mecanisme. També hem reduït els terminis de tramitació de determinades lleis, encara no prou, i per tant estem prioritzant aquest element, que és el fonamental. Jo sempre he explicat que els terminis de la societat i els terminis del Parlament han de reduir la seva distància, i durant massa temps la distància ha estat excessivament significativa i important. I per altra banda, jo crec que l'element més rellevant des de la perspectiva de la presidència del Parlament i de la mesa del Parlament, l'element més rellevant és haver signat un conveni amb el govern de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona per tal de poder ampliar el Parlament de Catalunya a partir d'aquí 6-7 anys. I per tant, destinar el Palau del Parlament a l'activitat política, preservar el patrimoni històric amb tota la simbologia i fer un edifici estrictament administratiu de Parlament avançat i modern.
Voldria incidir en 2 qüestions que vostè ha comentat. La primera diu que voldran establir un mecanisme de control d'aplicació de les lleis que aprova el Parlament. No sé si podria concretar en què consisteix aquest mecanisme.
Nosaltres el que necessitem és que hi hagi una avaluació ex ante, per tant, que hi hagi bones memòries. Ara mirarem de reforçar tota la part d'assessorament tècnic a l'hora de tramitar les lleis. Això és fonamental. Les lleis són millors quan hi ha més robustesa tècnica. Al final, tanmateix, són els partits polítics i són els diputats els que decideixen en quins termes s'han d'expressar les lleis. Però volem donar més eines per poder fer lleis millors i més robustes tècnicament. Però després, en posterioritat, és a dir, al cap de 3-4 anys que s'hagi aprovat la llei, de buscar un mecanisme pel qual s'avaluï si el propòsit pel qual va ser aprovada aquella llei s'està complint o no s'està complint. De si hi ha efectes no desitjats que han neutralitzat el propòsit inicial de la llei. I per això hem fet una tasca de veure què estan fent parlaments d'altres indrets d'Europa i del món. Hi ha comissions polítiques, hi ha comissions tècniques, hi ha comissions mixtes que duen a terme aquesta tasca. Aquí a Catalunya, per exemple, tenim Ivalua, que diguem-ne, du a terme també aquesta activitat. Haurem de veure-ho, i això evidentment ho haurem de consensuar, però ja hem demanat l'informe de dret comparat. Dret comparat vol dir què fan a d'altres països, i creiem que això ens permetria ser el primer Parlament de l'Estat espanyol que tingui un mecanisme d'aquestes característiques, i per tant ens homologaria en els parlaments de la resta d'Europa amb qualitat. I si s'han de fer algunes modificacions posteriors, puntuals, a la llei per fer-la més robusta, per fer-la més útil a la ciutadania, doncs evidentment tindrem els mecanismes per poder-ho fer. Insisteixo, aquesta és una voluntat que jo expresso i que evidentment haurà de ser gestionada per al conjunt de la mesa i dels partits polítics. Per tant, és una proposta que poso sobre la taula.
Em comentava també que un dels seus principals reptes era aconseguir l'ampliació del Parlament, un projecte que ja fa molts anys que s'arrossega i que havia estat guardat en un calaix. Aquest any s'ha signat aquest protocol de col·laboració amb la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona, i un altre dels objectius era també obrir el Parlament a la ciutadania, sí, en un context de creixent desafecció cap a la política. li havien sentit explicar que volia convertir la Biblioteca del Parlament en un museu obert als ciutadans. Això, com està aquest projecte?
Doncs això és conseqüència de l'ampliació. Gràcies a que tenim la destinació final en aquesta ampliació, ara podem reendreçar el Palau del Parlament que l'hem portat al límit. El límit és un bé protegit, hem utilitzat pràcticament cada espai, cada racó. Pensem que hi ha un percentatge molt important de metres quadrats del Parlament que no són útils des d'un punt de vista de l'activitat, però sí que traslladen una impressió extraordinària. És a dir, aquest Palau del Parlament està amarat d'història. I quan expliquem en els que ens venen a veure que això era el polvorí de Felip V i que va ser construït per abatre les llibertats de Catalunya i que el president Macià decideix que sigui el símbol de la llibertat de Catalunya, el símbol del Parlament de Catalunya, és molt potent, molt poderós. I per tant, amb la mesura que descongestionarem determinats espais, centrarem en aquest edifici administratiu, podrem obrir el Parlament i a mi m'agradaria això, en aquesta mateixa legislatura ja poder començar les obres d'aquest espai obert, un centre obert, com tenen el Quebec, com tenen a Escòcia, com tenen a Flandes, com tenen a Gales, que els ciutadans no cal que demanin hora per venir al Parlament, que hi hagi una part permanentment oberta. Però, deixi'm subratllar, que el Parlament de Catalunya és un dels parlaments més visitats del món, tanmateix, 70.000 visites l'any. Diu, és molt o poc, comparem-ho amb el Parlament Europeu. Rep 300.000 visites l'any i té un centre obert. Aquí, bàsicament, el que fem és, hi ha molts estudiants, infants, adolescents, joves que venen al Parlament i justament hi hem fet programes molt potents. Quan la gent jove ve al Parlament, la seva relació amb la democràcia i les institucions millora de manera molt substancial i això és el que volem justament refermar.
La idea de convertir la biblioteca en museu diu que les obres vol que comencin aquesta legislatura.
M'agradaria, aquí tot és molt complicat des d'un punt de vista de terminis, però si poden ser l'inici de les obres i si no tenir el projecte executiu perfectament dissenyat i concebut, que la propera mesa del Parlament, diguem-ne, ja tingui tots els elements per poder-ho fer.
Un altre dels reptes que ha hagut d'entomar aquesta legislatura és com gestionar els discursos dels partits d'extrema dreta. Això s'ha aconseguit, gestionar tots els posicionaments i discursos de partits com Vox i Aliança Catalana?
Això és molt complicat i sempre hi ha marge per poder millorar. Sempre he explicat el mateix, la llibertat d'expressió en seu parlamentària és un bé que s'ha de preservar i és extraordinàriament protegit aquesta llibertat d'expressió, tal com ens diu el Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg. Això vol dir que hi ha d'haver impunitat respecte a algunes afirmacions que són clarament ofensives. Per exemple, hi va haver un diputat de Vox que va assenyalar una diputada del Parlament, la diputada Najat Driouech, dient que l'havien de deportar. O que pensaven que... No la deportarem encara. Això és clarament ofensiu i és punible. Finalment va demanar perdó, però això és molt, molt greu. I per tant el que necessitem és tenir les eines adequades perquè quan se superen els límits que també estableix el Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg, des d'un punt de vista de dignitat humana, des d'un punt de vista d'expressions racistes, xenòfobes, evidentment s'ha de poder actuar i per tant nosaltres hem utilitzat aquest mecanisme de la Comissió de l'Estatut del Diputat que ara amb la reincorporació del seu president, d'Antoni Castellà, després d'una baixa per una qüestió de salut, doncs ja tindrem algunes notícies. Ens consta tanmateix que els grups parlamentaris estan movent-se per actualitzar el codi de conducta i el reglament per tal de donar per donar més consistència jurídica a eventuals, diguem-ne, advertiments i sancions que hi pugui haver en aquest àmbit.
Em deia ara que hi ha aquests expedients oberts a la Comissió de l'Estatut del Diputat, si no vaig errada són 4 expedients contra diputats de Vox i d'Aliança Catalana. Acabaran amb sanció econòmica aquests expedients?
El problema és que aquí hi ha dues dificultats que vull advertir. La primera, el Codi de Conducta està concebut no per aquesta mena d'actuacions en relació a eventuals discursos, sinó per altres infraccions que puguin fer els diputats. Declaració de patrimoni, declaració de béns, amb la seva mateixa agenda, i per tant el tipus de sancions que hi ha per vulnerar l'article 7, que és uns discursos que siguin adequats en els termes que es va plantejar, diguem-ne, tenen sancions molt menors. Aquest és un primer element. I el segon és que el Codi de Conducta no és una llei, tot i que va ser aprovada per unanimitat. Va ser aprovat per unanimitat. El que sí que és llei és el reglament, i per tant valdria la pena d'abocar una part del Codi de Conducta en el reglament per donar-li consistència. I aquests són els elements que haurem de treballar i que em consta que els grups parlamentaris estan treballant per poder actualitzar totes aquestes eines i poder treballar millor. I ponderar bé els dos elements.
Per tant, si els grups parlamentaris hi ha majoria i estan treballant, entenc que aviat veurem una reforma del reglament del Parlament per incloure aquestes sancions econòmiques al reglament i que tinguin rang de llei.
Hauríem d'anar per aquí, però jo vull ser extraordinàriament respectuós. Això no correspon de fer-ho a la mesa del Parlament, correspon de fer-ho als grups parlamentaris.
Creu que s'ha de pactar amb partits com Aliança Catalana? Si coincideixen els posicionaments ideològics?
S'ha de debatre a fons amb aquesta mena de partits, s'ha de debatre a fons i s'ha de contradir els seus arguments, perquè de vegades no centrem bé el focus d'allò que estem dient. Mira, hi ha una gran conquesta en termes europeus i de les democràcies, que és la següent. Jo l'he experimentada molt directament, que és que tu ets responsable d'allò que fas personalment i d'allò que no fas. Ets responsable personalment, individualment, però hi ha determinats plantejaments que diuen tu ja no ets responsable pel que fas individualment o no fas, sinó ets responsable pel fet de pertànyer a un col·lectiu al qual li atribueixo alguns atributs que són simplement monstruosos, o punibles, o inacceptables. Aquesta és la base del debat. I per tant, amb això hem de ser molt ferms i molt contundents. Hi ha alguns elements que són clarament percebuts o acreditats com a problemes per part de la gent, sí, i els hem d'afrontar, sens dubte, sens dubte. Però evidentment hi ha una frontera, una línia que no podem travessar i que jo combatré sempre que sigui travessada, que és atribuir a col·lectius responsabilitats no individuals, sinó en bloc. I això a Europa, quan ha passat, ja sabem quines conseqüències absolutament funestes ha tingut. La gent és responsable individualment d'allò que fa o no fa. Aquesta és la línia que hem de defensar i en la qual, evidentment, tota la confrontació democràtica.
Entrant en l'activitat legislativa del Parlament, el juliol s'aprovarà una de les lleis més importants de qualsevol govern, que són els pressupostos de la Generalitat, els primers comptes del govern de Salvador Illa i també els primers pressupostos que la cambra pot aprovar des del 2023. Creu que són un baló d'oxigen per al president de la Generalitat per poder resistir fins a finals de la legislatura?
Home, pot acabar la legislatura, és evident, o com a mínim afrontar-la el proper any. Això és evident. Quan hi ha pressupostos hi ha possibilitat de recorregut de la legislatura. Una altra cosa és si aquests pressupostos són els més adequats i els que necessita el país, o aquests pressupostos són suficients per les necessitats del país. I aquí em pertoca de posar sobre la taula el mateix tema que anem posant any rere any, que és el dèficit fiscal descarnat que té Catalunya i que fa que aquests pressupostos siguin clarament insuficients respecte allò que el país necessita en aquests moments.
Ja portem un temps que el focus informatiu està molt posat al Congrés i a Madrid, que no pas aquí al Parlament. Creu que Pedro Sánchez podrà esgotar la legislatura espanyola amb tota la tempesta judicial que està esquitxant el PSOE?
Han de donar moltes explicacions, però per mi l'element més rellevant és que no hi ha pressupostos. I això és una anomalia que no podem donar per bona. Abans vostè em preguntava sobre la possibilitat d'acabar la legislatura al Parlament de Catalunya. Jo el que li he respost és, home, amb la mesura que molt probablement s'aprovaran els pressupostos, hi ha marge per fer allò que s'ha de fer. Una altra cosa és la discrepància si es fa de la millor manera possible. Però Madrid fa 3 anys i mig que no s'aprova cap pressupost. I per tant, això és una anomalia que no es pot donar per bo. I per tant, per mi aquest és l'element fonamental per entendre la debilitat del govern espanyol. Una altra cosa és tot aquest assetjament judicial. Hi ha una part que sembla consistent, una altra part que nosaltres ja havíem advertit en els socialistes quan ens passava a nosaltres. Els havíem advertit que primer començaran amb els independentistes i quan van començar amb nosaltres hi havia entusiasme. Entusiasme. I ens van jutjar i ens van condemnar sense que hi hagués solidesa i amb uns procediments absolutament irregulars. I nosaltres els ho vam advertir. I per tant hi ha una combinació entre, diguem-ne, una actuació que és d'una contundència extrema per part del poder judicial, amb àmplies dosis d'arbitrarietat, però també hi ha alguns elements que sembla que tenen prou consistència com perquè el PSOE doni les explicacions adequades, i això, òbviament, debilita la posició del president del govern.
Un govern sense pressupostos durant 3 anys, creu que el president del govern espanyol hauria de convocar eleccions després de 3 anys sense pressupostos?
És evident que quan la legislatura ja no dona per més, doncs en termes democràtics s'han de buscar les mesures adequades. Per tant, aquesta ha sigut la insistència permanent que hi ha hagut per part de Junts a Madrid i que per part de Junts, per part del Partit Nacionalista Basc, per part de, en aquests moments hi ha d'altres expressions d'aquells que han donat suport en el govern espanyol, de dir l'objectiu és servir adequadament amb la ciutadania, i per tant aquest és un element que és evident, hi ha d'haver pressupostos, si no la legislatura no té massa sentit.
Vostè deia que és una normalitat democràtica que un govern no tingui pressupostos. Creu que aquesta qüestió s'hauria de regular legalment perquè no passi el que està passant, per exemple, a Madrid?
És una bona pregunta. De fet, fixi's al món local. El món local és molt interessant perquè fa moltes coses que valen molt la pena. El món local, per exemple, sempre ha de quedar investit un alcalde, i per tant es dona una prevalença en el que ha guanyat les eleccions, en cas que no hi hagi una majoria alternativa. Això és interessant. Això, si no m'erro, també em sembla que és a Euskadi que tenen algun mecanisme similar. Veurem. I el món local també estableix que si no s'aproven els pressupostos hi ha una moció, diguem-ne, de confiança, i a partir d'aquí hi ha la possibilitat de poder-los aprovar, la qual cosa dona estabilitat. Veurem. Estic simplement teoritzant, no dic que s'hagi de plantejar això, estic reflexionant, però és evident que els països necessiten aquesta consistència. De fet, a Euskadi, que tenen el concert econòmic els força en bona mesura que han de tenir pressupostos no legalment, però sí operativament, tant sí com no, perquè si no s'arrisquen a haver de pagar un preu molt alt. Si el concert econòmic és molt rendible, si ets molt endreçat i fas bé les coses, però no tens marge per poder fallar. No? I això ha generat una cultura a Euskadi entre el govern de la comunitat, les diputacions forals, que són allà on rau el poder econòmic o financer, i els ajuntaments, i funcionen extraordinàriament bé. A mi m'agrada això.
Creu que tots aquests casos judicials que estan esquitxant el PSOE poden acabar de retruc afectant l'estabilitat de la legislatura a Catalunya?
No sé fins a quin punt ho poden fer. L'estabilitat a Catalunya la garanteix el tripartit, que funciona de facto i funciona operativament. La mateixa majoria de la investidura és la majoria, diguem-ne, que sustenta l'actual govern. Aquesta és una pregunta que evidentment s'ha de plantejar en aquests actors, en aquests 3 partits que donen estabilitat a Catalunya.
Creu que el president Illa hauria de donar explicacions davant del Parlament, com per exemple li ha exigit el principal grup de l'oposició, Junts per Catalunya?
Que és el meu grup parlamentari.
Que és el seu partit.
Evidentment, clar, la resposta és evidentment que sí, que s'han de donar. Jo en sóc partidari sempre, en sóc partidari de davant de circumstàncies que generen inquietud, que generen preocupació, evidentment, poder comparèixer crec que és la millor recepta. Jo sempre la recomano i la recomanaria a tothom. Sempre compareixi i donar la cara, sempre.
Aquesta setmana el Parlament de Catalunya ha debatut i votat una moció del Partit Popular que demanava a Pedro Sánchez un avançament de les eleccions generals. En canvi, la mesa del Congrés no ha permès fer el mateix amb dues iniciatives, precisament una de Junts i l'altra del PP, al·legant que convocar eleccions només és una prerrogativa del president espanyol. Ho ha fet bé la mesa del Congrés perquè hi ha disparitat?
Jo sóc molt poc partidari que les meses dels parlaments entrin en el fons de les qüestions. Perquè aquesta havia estat, això és el que diu el nostre reglament, això és el que diu l'Estatut, això és el que avalava la jurisprudència del Tribunal Constitucional fins al procés. A partir del procés, el que diuen és que en determinats casos les meses han d'entrar en el contingut. Jo crec que nosaltres, les meses dels parlaments, només hem d'avalar la solidesa formal d'aquella iniciativa, ja sigui una esmena, una proposta de resolució, una moció subsegüent, però entrar en el contingut és llevar la possibilitat, prendre la possibilitat que el ple de la cambra es pugui posicionar sobre determinats elements. És un tema molt de fons i molt de calat. Jo personalment, com que ho hem patit, en soc molt poc partidari. Jo crec que els parlaments han de donar aquest marge i em sembla que en aquesta línia també s'expressa el Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg, quan per exemple hi ha casos que són molt flagrants en relació a vulneracions de drets humans. Aquesta per mi seria l'única excepció que hi podria haver en aquest cas.
Abans de les vacances d'estiu encara queda un calendari polític intens. El 16 de juliol és una data marcada en vermell al calendari perquè és quan el Tribunal de Justícia de la Unió Europea farà pública la seva sentència sobre la llei d'amnistia. El Tribunal Constitucional espera aquest pronunciament per decidir si s'aplica l'amnistia a Carles Puigdemont i a tots els líders del procés. Vostè, què n'espera de la justícia europea i què espera que faci després la justícia espanyola?
M'agradaria que la justícia europea fos una justícia justa, m'agradaria que la justícia europea, i desitjo que sigui així, es posicioni en els termes que ja ha plantejat l'advocat general, que amb un percentatge molt alt allò que planteja l'advocat general acaba sent allò que fa el Tribunal de Justícia de la Unió, i després a partir d'aquí s'hauria d'actuar en conseqüència, perquè quan nosaltres fem una activitat internacional molt intensa des del Parlament de Catalunya, ens reunim amb d'altres parlaments. Quan els explico que sóc president d'una cambra on hi ha dos dels 135 diputats que són a l'exili, queden al·lucinats. Quan els explico que hi ha hagut una llei d'amnistia aprovada pel Parlament espanyol amb una majoria democràtica, queden al·lucinats, absolutament al·lucinats. Quan els explico que el poder judicial espanyol està en una posició de rebel·lia democràtica, queden al·lucinats. És que és això. És dir, no caldria que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea s'hagués de posicionar per fer les coses ben fetes. No caldria. Malauradament caldrà, però no caldria. En un estat normal i en un estat democràtic no caldria.
Si la justícia europea finalment resol a favor de l'amnistia, vostè confia que el Tribunal Suprem acabarà aplicant-la?
Jo no me'n refio de res. Del Tribunal Suprem, per mi, les garanties que ofereix són molt, molt, molt baixes. Allò que li deia abans, el que ens va passar a nosaltres, el que li va passar al fiscal general de l'Estat, insisteixo, ho havíem advertit, i per tant el Tribunal Suprem es mou en el terreny d'allò polític i no d'allò jurídic. I aquesta és una notícia nefasta per l'estat de dret a l'estat espanyol i no hauria de passar inadvertit a la resta a les democràcies europees.
En cas que no apliqués l'amnistia i la justícia europea hi resolgués favorablement, aleshores el Tribunal Suprem estaria prevaricant d'alguna manera?
Sí, estaria prevaricant i no seria la primera vegada que prevaricaria. I sóc molt conscient del que estic dient. No seria la primera vegada que el Tribunal estaria prevaricant.
Vostè confia que Carles Puigdemont podrà tornar a Catalunya aquest 2026?
Ho desitjo d'una manera intensa, apassionada, perquè políticament estem parlant d'un element que, diguem-ne, que és una ferida per la democràcia mateixa, per la democràcia, que hi hagi tres persones que hagin de viure a l'exili. I per altra banda també hi ha una qüestió humana que no ens pot passar inadvertida i que a mi no em passa ni em passarà mai inadvertida.
Té por d'alguna manera que si el PP i Vox acaben governant a la Moncloa i encara no s'ha aplicat l'amnistia, això pugui encara encallar-se més?
El Tribunal Suprem té un nivell de complicitat extraordinàriament alt amb el PP i amb Vox, que ha expressat sense necessitat que Vox i el PP governin l'estat espanyol.
Aquesta setmana ha fet 20 anys del referèndum de l'Estatut de Catalunya i hi ha qui creu que Catalunya, si fa no fa, està allà mateix a nivells d'autogovern o fins i tot hi ha gent que diu que està pitjor. Vostè també ho creu?
Tenim un autogovern... Jo vaig votar aquell estatut, el que va sortir el 30 de setembre, que és un dels dies més extraordinaris. Però el que ha marcat molt és la sentència del Tribunal Constitucional de l'any 2010, que bàsicament venia a dir dues coses. No les deia literalment, però sí, diguem-ne, s'inferia. Deia, si vostès catalans se senten nació, són nació, aquesta no és la seva Constitució. Hi havia molts catalans aleshores que creien que era possible l'encaix de Catalunya com a nació dins l'estat espanyol. El Tribunal Constitució va dir que no. Si vostès són nació, se senten nació, l'estat espanyol no és el seu estat. Han de renunciar a ser el que són per encaixar. I el procés independentista, en molt bona mesura, agafa una velocitat de creuer a partir d'aquesta doble expressió. I ara ho estem. Les raons que ens van portar a fer el que vam fer l'1 d'octubre continuen existint i continuen persistint. I per tant, l'única manera de resoldre democràticament aquesta situació és posant-hi les urnes. I per tant, només des de la democràcia es pot resoldre aquest plet polític.
L'Estatut de Catalunya es va aprovar aquí al Parlament per una àmplia majoria
89%.
De 120 dels 135 diputats i diputades del Parlament. Aquest consens tan ampli és ja irrepetible?
És un consens que hem estat capaços de plantejar-lo amb d'altres matèries, amb d'altres expressions, però diguem-ne que, insisteixo, el que va passar amb aquella sentència del Tribunal Constitucional ha marcat una esquerda significativa. Jo tanmateix, el que sí que vull subratllar és que hem de ser capaços de mantenir un ampli consens en l'expressió que Catalunya és una nació. Aquí, això és absolutament clar i fonamental. I després, a partir d'aquí, jo considero que les nacions tenen dret a poder decidir pacíficament i lliurement el seu futur. Per mi aquest és un element de consens conceptual, terminològic, que ha de poder romandre malgrat totes les vicissituds que hi va haver després de l'Estatut.
Parlant de consensos, la unitat independentista també s'ha esquerdat aquesta legislatura. No hem vist cap unitat d'acció entre Junts i Esquerra. Vostè veu possible refer-la?
Tinc els dits escorxats, jo de tant recosir. Simplement li plantejo això. Jo, la unitat sempre l'he defensat i la continuaré defensant mentre faci política institucional.
Creu que l'Aliança Catalana pot ser un obstacle per a aquesta unitat independentista?
Home, d'ajudar, evidentment, no hi ajuda.
Des d'aquesta setmana veiem la bandera espanyola onejant ja de forma permanent a la façana del Parlament juntament amb la catalana. Fins ara, i des de fa 45 anys, només onejaven els dies de ple, els dies que hi havia sessió plenària al Parlament, però la mesa ha decidit acatar les mesures cautelars que ha imposat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Això és irreversible?
No és irreversible, no, perquè aquesta és una mesura cautelar imposada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que, des de la nostra perspectiva, no té cap competència per fer-ho. És a dir, les decisions de la mesa del Parlament han de ser revisades, en tot cas, pel Tribunal Constitucional, però no pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que també s'ha polititzat profundament. En aquest cas, són unes mesures cautelars. Clar, quan tu dictes mesures cautelars, vol dir que estàs intentant evitar un dany irreparable. Hi ha un dany irreparable perquè no unegin permanentment aquestes dues banderes amb una tradició que es manté des de l'any 80. Des de l'any 80. Evidentment hi ha com una organització que es diu Impulso Ciudadano que es dedica a anar a tots els ajuntaments, a anar al govern de la Generalitat, a anar al Parlament de Catalunya, insistir. I segur que el fet que hi hagués aquesta gran bandera que, insisteixo, és en el terreny de l'Ajuntament de Barcelona, però ha inquietat, doncs mira, la bandera hi continuarà sent, la continuarem hissant l'11 de setembre. Per tant, vostè deia, és irreversible? No hauria de ser irreversible. Jo lluitaré perquè no sigui irreversible i lluitaré amb totes les energies que pugui perquè allò que es va decidir l'any 1981 es pugui mantenir ara. També, les decisions unànimes del Parlament de Catalunya han de ser respectades i aquesta pràctica de només hissar les banderes quan hi ha ple va ser decidida unànimament per la mesa l'any 2009 i això s'ha de mantenir. I per tant aquesta politització dels tribunals a mi m'inquieta, m'amoïna i evidentment utilitzarem tots els mecanismes per tal de revertir aquesta situació.
Vostè serà president del Parlament en principi fins al 2028, quan acaba la legislatura a Catalunya, i després què farà?
No ho sé què faré, però per mi el fet de ser president del Parlament de Catalunya és un honor extraordinari, excepcional, i per tant m'hi estic abocant amb tota la intensitat. Ara hem fet el balanç d'aquests dos primers anys, hem fet més de 160.000 quilòmetres per al conjunt del país, visitar totes les comarques, més de 1.000 actes institucionals, i jo dic que quantes vegades seràs president del Parlament? Pare, em diuen, i els dic, pare, però és que treballes, quantes vegades el pare serà president del Parlament? Una, doncs a fondo, és això.
Josep Rull, president del Parlament de Catalunya, gràcies per atendre'ns al programa L'Hemicicle de 3CAT Info en aquesta agenda tan atapeïda que té, i fins una altra.
Moltíssimes gràcies.